Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Si fa una mica de vent, ja vacilen les estrelles.
Tomàs Garcés, 20 cançons, 1922. En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars.
Bona nit, amigues, bona nit, amics. Ja som aquí, començant una nova emissió del nostre programa En clau de fraternitat.
Avui és una mica diferent a com el fem habitualment. És una setmana que estem en vigílies de Sant Jordi. Ja sabeu que és aquest dia tan nostre, tan estimat, del llibre i de la rosa.
Efectivament, és veritat, Toni. I això significa que també avui el nostre programa tindrà un aire llibreter, literari, artístic fins i tot, no? I això ho descobrirem ara de seguida.
Home, i tant. Avui el comentari que acostumo a fer serà una mica diferent. Serà una mica més artístic perquè serà una cançó. Serà una cançó que en el seu dia la vaig cantar, fixeu-vos, la vaig cantar per primera vegada fa 60 anys amb el primer festival de cançó catalana que va haver a l'Ametlla del Vallès. I la vaig cantar allà al mig de gent totalment desconeguda, que era doncs, en Joan Manuel Serrat, en Raimon, la Maria del Mar Bonet, que en aquell moment els presentaven i ningú els coneixia. Després van ser els que han arribat a ser, no?, les grans estrelles de la cançó catalana.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Toni, per la teva presentació d'aquesta cançó. O sigui, tu també ets famós, no? Estaves jugant...
No, en absolut.
No.
Aquella cançó va ser una mica autobiogràfica, perquè quan jo era molt menut, potser tenia 6 o 7 anys, per el camí que anava cap al bosc, allà per l'Autordera, vaig trobar un cascabell a terra, i abans els cavalls portaven unes campanetes, potser per espantar les mosques, i algú devia caure... Jo ho vaig recollir, me'l vaig netejar amb netol i el vaig guardar en una caixa. Em semblava que allò era un tresor, allò. I, bueno, allò va inspirar una mica el motiu d'aquesta cançó.
D'aquesta cançó que ara sentirem immediatament i ho farem de tot cor. I el que tu dius i cantes ho faràs més que mai des del cor.
Pues sí.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. De què parlem quan parlem de prosocialitat? La prosocialitat és aquella actitud davant del món, davant de la vida, per la que acollim bé a cadascú que trobem, que fem apreci a l'altre. I aquesta actitud prosocial no solament té una vessant personal, sinó que també té una vessant col·lectiva, que seria apreci de tot allò que forma part del conjunt social, també apreci de tot allò que és de tots. Quan maltractem allò que és de tots, un vagó de tren o de metro. La prosocialitat té com a objectiu valorar positivament l'altre i, per tant, res del que faig amb actitud prosocial perjudica ningú. Hi ha comportaments que són antisocials, un excés d'individualisme que posa tot en funció del propi interès. Si allò perjudica o no els altres, això ja no m'importa. Això seria individualisme antisocial. L'individualisme, de totes maneres, pot tenir aspectes positius, com la creativitat, la iniciativa, però el que cal veure és si aquestes accions persegueixen o no el bé comú. L'actitud prosocial, a més de l'acollida positiva de l'altre, ha de tenir aquesta vessant de bé comú, d'actitud solitària, de saber compartir les coses, que allò tingui una actitud educadora. L'actitud prosocial ha d'afavorir la sostenibilitat. També és una actitud prosocial que té diverses formes, com per exemple l'austeritat. L'actitud prosocial hauria d'arribar a tots els àmbits de la vida, el cuidar les persones que tenen limitacions, però no de qualsevol manera, sinó amb actitud prosocial. Un llibre que ara sortirà, que és un treball de la Pilar Escotorini i del Robert Roig amb el títol de Cuidar con actitud prosocial, ens posa de manifest la importància que té per a la persona cuidada l'actitud prosocial del cuidador. L'acollida, el somriure, el carinyo, la tendresa, l'optimisme, el bon humor són fets que el cuidador pot transmetre a la persona cuidada, per la que s'ha de tenir un extraordinari valor. Amigues i amics, bona nit. Ara sentíem una cançó que hem gravat abans i que té una història que ja la sentireu.
Quan jo era molt menut i per l'ample carretera entre la polseguera trobar un cascabell perdut, el collir una música entre els dits em ressonar. Quina cosa més bonica, el vaig cloure dins la mà, acostant-me-la a l'orella, el feia dringa ben fort. Ai, que la música aquella se'm ficava dins el cor. Em plau recordar una mica el so d'aquell cascabell, perquè la seva música em fa veure el món més vell. Feia un so com de rondalla, cada vegada més dolç. És bonica la troballa d'un cascabell dins la pols, perquè la vida és puralla i és també un somriure dolç. És bonica la troballa d'un cascabell dins la pols. Ara que sé que la vida és feta d'engany i il·lusió, és mig veritat, mig mentida, és mig fosca i mig claror. Ara caduca tot hora el cor trist i les guardols, duc l'ànima que plora com cascabell dins la pols. Em plau recordar una mica so d'aquell cascabell, perquè la seva música em fa veure el món més vell. Acostant-me-la a l'orella, el feia dringa ben fort. Ai, que la música aquella se'm ficava dins el cor. Feia un so com de rondalla, cascabell dins la pols, perquè la vida és ploralla i és també un somriure dolç, que és bonica la troballa d'un cascabell dins la pols.
La clau del dia.
En aquests dies ja se senten i veuen als mitjans, a les llibreries, a les revistes, als diaris, una multitud de títols i de novetats editorials que arriben a nosaltres, naturalment, per motivar-nos novament a la lectura en aquesta festa cultural entranyable que és Sant Jordi.
I una d'aquestes novetats per aquest 2018 de l'editorial Ciutat Nova és el llibre Cuidar con actitud prosocial. És un llibre, sobretot aquesta temàtica de la cura de les persones grans o dependents des de la perspectiva del cuidador. I volem parlar amb la doctora Pilar Escotarín, coautora del llibre, junt amb el Robert Roche, els dos del LIPA, que és el Laboratori d'Investigació Prosocial Aplicada. Pilar, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Molt bé, Pilar, bona nit i benvinguda. I bé, els nostres oients potser diran, home, per què volem parlar d'aquest tema? Per què? Doncs sí, hi ha un motiu important, perquè la població a Catalunya pateix un procés d'envelliment molt fort. Un 18,6% de la població sobrepassa els 65 anys. Són dades de l'any 2017, però no crec que hagin variat massa, i en conseqüència cada vegada són més les persones que necessiten que es tingui cura d'elles. I, per tant, necessitem cuidadors i cuidadores. Doncs bé, parlarem d'això, però abans, com a primera cosa, Pilar, volíem preguntar-te una cosa. El títol del vostre llibre, Cuidar con actitud prosocial, hi ha aquest adjectiu prosocial que ens remet a un nom, prosocialitat. Podries explicar, per favor, què és la prosocialitat, per situar-nos, no?
Bueno, en muy breves palabras, digamos. La palabra sí. Prosocial se inventó como una palabra contraria de lo antisocial, ¿no? Y entonces son todos los comportamientos que benefician a las personas sin esperar una recompensa material a cambio, ¿no? Y entonces es todo esto que hacemos por el otro porque es el otro, ¿no? No lo hacemos para lograr algo, para mejorar una posición o para que el otro me devuelva a cambio algún favor. En realidad lo hago para que el otro sea beneficiado. Pero son comportamientos humanos, son comportamientos normales que todos recibimos y todos hacemos.
O sea, ¿es equiparable al altruismo?
Es parecido, son primos, pero no son hermanos.
De la misma
hermanos.
Familia, pero...
Sí, el altruismo tiene que ver más bien sí. con la motivación de ayudar al otro, sin aparentemente esperar nada a cambio. Es muy difícil que no haya recompensas, por lo menos emocionales. Uno cuando ayuda automáticamente se siente bien. Pero digamos que la prosocialidad está más centrada en el comportamiento y en que realmente el otro sea beneficiado. Uno puede, por ejemplo, querer ayudar a alguien con una muy buena intención sí. y puede no ayudarlo, sino uh-huh. que a lo mejor lo puede hacer sentir poco inteligente o esa persona depende más de mí después de esa ayuda porque ya sin mí no hace nada. Entonces hay veces que la motivación altruista no siempre genera una ayuda prosocial.
Yeah. Muy bien.
El vostre llibre, Pilar, és un treball de més de 30 anys. Està dit aviat, això, eh? És a dir, és un llibre que no és de teoria, sinó que és fruit de moltes i diverses experiències, no, Pilar?
Exacto. La verdad es que el trabajo del equipo nuestro, del equipo LIPA, que significa Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, nosotros tratamos de ver cómo estos comportamientos prosociales se aprenden y se entrenan incluso en edad adulta. Yo hace 30 años no estaba en el equipo, pero sí Robert Roche, que es el fundador de nuestro grupo, uh-huh. y se han desarrollado muchísimos proyectos en ámbitos diferentes, penitenciarios, hospitalarios, en ámbitos de pareja y familia, educativos. Y entonces este proyecto, el proyecto Together, que es el que inspiró un poco este trabajo con cuidadores, es un proyecto que se hizo para trabajar con personas que se dedican al cuidado de personas dependientes. Y entonces es un resultado de mucho tiempo de trabajo.
És clar, és clar. Entenc que la prosocialitat arriba a tots els àmbits de la societat, no?
Sí.
Però ara, concretament, com estem parlant dels cuidadors, doncs, bueno, jo et vull dir, és que de seguida em ve al cap, que de vegades m'he trobat, com potser molts de vosaltres, que et ve alguna persona, acostumen a ser immigrants, no?, i et diuen, mira, si, per favor, si tu coneixes una feina per mi, encara que sigui de cuidador o de netejar un pis... Bueno, això per una banda, però després també hi ha aquelles situacions en la qual es troben famílies que tenen el pare, la mare, l'avi, que es fan vells, que ja no poden fer les coses que fan habitualment, no? I necessiten un cuidador. Es veuen com obligades, llavors, la família, algun membre de la família, a fer de cuidador. I, d'altra banda, entenc jo que també hi ha, esclar, els cuidadors professionals, no?, que van a les cases per fer aquesta tasca que hem parlat abans, o potser també a una residència amb ja gent gran. O sigui que, no sé, em fa l'efecte que tothom pot ser cuidador, però jo sento que no, perquè tractar amb persones vulnerables no exigiria, diguéssim, una formació, una preparació.
Bueno, de hecho, la formación es obligatoria en España y en muchos países. Existe la formación. Lo que nosotros decimos es que ser cuidador implica una formación todavía más compleja. Habría que dar una formación todavía más fina, porque los cuidadores, o los cuidadores profesionales, o los que la vida les hace cuidadores sin que lo hayan elegido, se encuentran con una serie de problemas para los cuales no fueron formados. Y allí lo pasan mal. Y la idea es cómo poder dotar a estas personas de ciertas competencias que les ayuden a tener mejor calidad de vida y también de darse cuenta que el ser cuidador es tan importante como ser maestro. A veces pensamos que en la primaria, sabemos que lo que marca un maestro a los niños en los primeros años de vida es importante. Pero el cuidador, fijémonos, es la persona que acompaña a una persona en la última etapa de su vida, que no significa que tenga que ser una etapa corta. Puede ser una etapa muy larga, ¿no? Pero esa persona es la que marca, es la persona, es el último profesional en dejar huella en nuestra historia. Es muy importante, tanto como el maestro de primaria. Por eso lo que decimos es que tenemos que prestigiar el rol social de los cuidadores. Son personas muy importantes, muy necesarias, y serán todavía más necesarios a medida que envejezca más la población.
Claro.
Pilar, jo volia fer-te una pregunta, i és el cuidador no professional, que té una persona dependent a casa. Aquesta actitud prosocial, a més de donar qualitat, diguem, a l'efecte de cuidar, li millora amb ell la fatiga, perquè el cuidador moltes vegades acaba realment cansat, i a vegades veient uns objectius de futur difícils. ¿La prosocialidad también ayuda al cuidador?
Totalmente. Le ayuda muchísimo. Es como que si te pusieras unos anteojos, la prosocialidad, y como que anteojos como que te permite ver en tres dimensiones. O sea, con la prosocialidad ves más de lo que veías antes. Porque cuando el cuidador entra a una casa, ¿no? Puede ver a la persona dependiente. Pero con la prosocialidad aprendes a ver detalles que antes no te dabas cuenta y puedes conectar mejor y más rápido con la persona a la que cuidas, con los familiares, suponiendo que es tu trabajo, ¿no? Pero si tú eres el familiar que cuida, también, porque a veces uno cree que uno tiene que resolverlo todo, que tú tienes que hacer todo por esa persona, y no le permitimos a la persona dependiente de ser autora de acciones prosociales, de ser también protagonista de lo poco que pueda hacer. Le hacemos todo, le transformamos a veces en más dependiente, o le hacemos sentir más dependiente, por este amor que podemos tener o ganas de querer protegerla. La prosocialidad lo que nos dice es, aprendemos a ayudar conectando con el otro según lo que el otro necesita, siempre mejorando su creatividad, su autonomía, sobre todo la creatividad y la autonomía. Y entonces, claro, allí nosotros nos damos cuenta con mayor rapidez, esto que le voy a hacer a esta persona, ¿le aumenta su autonomía y su creatividad o lo hace más dependiente de mí? ¿No? Y entonces es un ejercicio que primero tiene que hacer el cuidador como un laboratorio de vida para él, para aplicarlo él consigo mismo, con su pareja, con sus hijos, y luego, por supuesto, que lo hará con la persona a la que cuida.
O sea, Pilar, que ens adonem que el cuidador té un rol clau en la qualitat de vida d'una persona. Bueno, també dieu vosaltres que és el principal soci del personal mèdic, que hauria d'estar present, com el metge, i moltes vegades se li diu, no, vostè fora, no? Quan hauria de ser al contrari. Que hauria de fomentar la creativitat, l'autonomia, l'autoestima de la persona. Bueno, vaja, que a més de l'ajuda física i material hauria de fer pràcticament d'un coach o un psicòleg, no? Tal com ho presenteu vosaltres, no? Això seria el deber ser, no, diguem-ne. I, d'altra banda, volia dir-te que, bueno, el tema de la confiança, que em sembla que és molt important, perquè entra un cuidador a una casa, és una persona desconeguda, bueno, potser ha tingut unes referències, però no es coneix aquella persona. Com hauria de fer també el cuidador per adquirir aquesta confiança de part de la família, a part de la mateixa persona a la qual ha de cuidar? Bueno, moltes preguntes.
Sí, es que es importante lo que dices, porque al cuidador se le da formación técnica,
sí,
alguna formación en temas de comunicación, pero en temas de interculturales muy poco. Entonces, claro, el cuidador no solo es el que cambia pañales y que ayuda a la persona a hacer unos ejercicios. Uh-huh. A veces el cuidador viene de otra cultura. Y cuando uno viene de otra cultura, y eso yo lo puedo decir en primera persona, ¿no?
Soy chilena, ¿no?
Soy chilena, sí. Vivo en Cataluña. Mi hija ha nacido en Cataluña,
sí,
¿no? Tengo marido alemán, he vivido en Alemania, he vivido aquí, he vivido en Italia, he vivido en distintos lugares y sí, nadie te explica cuáles son los códigos culturales para entender y entrar y que seas aceptado. Entonces un cuidador llega a cuidar a una persona dependiente y tiene hijos que tienen una historia y una complejidad en la relación entre ellos. Cada hijo tiene una relación diferente con la persona mayor, que se supone que es la persona dependiente. A veces hay temas no resueltos en las familias. Y llega este cuidador y está un poco en el medio, y entonces una persona viene a un hijo y le dice que quiere que haga tal cosa con la madre. El otro que no lo haga, porque la madre tiene que caminar y que no lo haga. El otro viene que tal. Y entre ellos no están de acuerdo. Y el cuidador está en el medio. Y además a veces hay temas que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, en Alemania el cuidador no puede decir, vengo a cuidar a una persona y le da besos todo el día, venga, tal, ¿no? O sea, es que los besos, en Cataluña el tema de los besos también es un tema que no es, ¿no? En Latinoamérica somos muy besucones, ¿no? Pero aquí no. Entonces, claro, el cuidador, ¿quién le explica todas estas cosas que a él le permita conectar con el otro según su sensibilidad? Y es muy importante. Entonces tú confías en alguien que conecta contigo. Y la confianza no es una cosa automática. La confianza tienes que construirla.
Muy bien.
Es fan cursos, Pilar, de formació per cuidadors prosocials, diguem. Aquest llibre pot ser, evidentment, una eina que serveixi també per aquesta formació. ¿Es presentará aquel libro aún y cuán?
Bueno, el curso para cuidadores hemos hecho en el contexto de este proyecto y ahora estamos estudiando cómo poder hacer este curso en colaboración con Cáritas, con Cruz Roja. Estamos hablando un poco precisamente para que estos cursos puedan ser reconocidos. Estamos en eso. Pero digamos que el libro en sí mismo ya es un libro que cualquier persona que lo lea puede tener herramientas para sí mismo y uh-huh, puede aplicarlo sin que haga el curso.
Sí,
por supuesto,
sí,
que
sí,
el curso, sí, es mejor, uh-huh, porque podemos entrar en un proceso más profundo para poder entrar en casuística, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuidar una pareja que cuidar una persona sola.
Claro.
Cuando tú cuidas una pareja, tú te metes en un matrimonio,
uh-huh,
y allí tienes que tener otro tipo de sensibilidad.
Uh-huh.
Pero digamos que el libro en sí mismo ya da recursos, incluso tenemos un modelo de 10 puntos para que cada cuidador pueda mejorarlos, ¿no?
Autoevaluarse, ¿no?
Autoevaluarse,
¿sí?
Sí. Es un libro que está, sí, pensado para que cualquier persona que lo lea pueda encontrar algún recurso que le pueda servir.
Bueno, escolta, llavors, on es pot adquirir aquest llibre?
Bueno,
a part de que vosaltres... Bueno, ahir, no? Ahir era 19, avui són 20, ahir van fer una presentació a Sant Cugat.
Hemos presentado el libro en Sant Cugat,
sí,
en la Abacus, y ahora lo presentaremos en la Casa del Libro de Paseo de Gracia,
uh-huh,
el día 3 de mayo, y en la Casa del Libro de Terrassa, el 22 de mayo.
¿Y es pot adquirir?
Online, en el Corte Inglés.
Ajá.
En cualquier librería, por ejemplo, en librerías paulinas se puede encargar, pero en Abacus se puede encargar, en el Corte Inglés entiendo que también. No sé si lo tienen físicamente presente, pero se puede encargar.
Molt bé, doncs mira, hem arribat ja al final del nostre temps. Escolta, moltes gràcies, Pilar.
Pilar, moltíssimes gràcies per la teva presència, perquè ens has il·luminat molt la conducta que moltes vegades, com deies tu, podria ser de molt bona voluntat, però de poca eficàcia.
Moltes gràcies, Pilar, per aquest llibre de gran utilitat i que sigui un èxit, en definitiva.
Gràcies, moltes gràcies.
El dia a dia de la fraternitat.
Esperanza és una comunicadora audiovisual, també educadora social, i viu a Madrid. i ens explica la seva vivència personal a la feina. Toni, li prestes la veu a l'Esperanza?
Bueno, amb una veu una mica enrebullada, però prestarem la veu a l'Esperanza. Ella diu que fa 6 anys dubtava entre viure a Espanya o a Alemanya, on estava treballant al món del cinema. Mirant a veure si trobava alguna cosa a Madrid, vaig acceptar, deia, un treball de cuidadora de nit en una residència de nenes de 3 a 18 anys. En aquell moment vaig pensar, un any i no més. I resulta que hi han passat 16 anys que treballo, 7, des de fa 3 amb un càrrec d'autèntica responsabilitat. És un treball molt dur emocionalment, físicament i a nivell personal. Són nenes amb pocs recursos econòmics i amb situacions familiars complexes. En resum, manca enorme d'estimació. I per què hi continuo? Per què? Sobretot perquè penso que no estic allà per casualitat, que si Déu m'ha posat com a responsable en un lloc emocionalment tan complicat és perquè amb la meva vida m'han anat treballant perquè jo ara pugui dedicar-me a aquestes nenes i així portar la meva goteta amb aquest oceà. De dilluns a divendres els donem allotjament, menjar, normes, rutines, carinyo i recolzament amb l'estudi. Actuem de la millor manera possible, tot i que això signifiqui posar-me ferms sovint, però la majoria de les nenes, quan marxen, expressen el sentiment de família que d'allà s'emporten.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93 409 2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Sí, doncs, els ressons del nostre programa, l'emissió dels nostres programes d'Enclau de Fraternitat, ens arriben per tots els canals. Encara no per Coloma Missatgera, això encara no, eh? Però gairebé, gairebé. Bé, us vull dir que un fidel oient del programa ens ha comentat el següent.
Fixeu-vos que diu aquest. M'agrada el vostre programa. Vaig escoltar el que parlava del projecte Raquel i vaig quedar encantat de tot el que s'explicava a la Ruth i especialment el que va dir de l'oració i de la seva importància. Gràcies per aquest projecte i gràcies per el programa.
L'últim minut.
Doncs ara l'últim minut, últim pensament del programa d'avui. Això sí, per anar a dormir rumiant-lo i incorporar-lo també a la nostra vida i per posar-lo en pràctica.
Seria el perdonar les ofenses rebudes.
I el comentari és de Chiara Lubi, que diu així: sovint les famílies es trenquen per no saber perdonar. Vells odis mantenen dividits parents, grups socials, pobles. A vegades, fins i tot, hi ha qui ensenya a no oblidar les ofenses rebudes, a conrear sentiments de venjança. Llavors, una sort de rancúnia enverina l'ànima i corrou el cor. L'amor recíproc exigeix gairebé un pacte entre nosaltres. Està sempre disposats a perdonar-nos els uns als altres. Només així podem contribuir a la realització de la fraternitat universal.
Amb aquesta proposta de perdó, ens acomiadem de tots vosaltres, amigues i amics.
Bona nit. Bona nit i fins al proper divendres.
Has escoltat En Clau de Fraternitat.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.